Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez, comencem puntuals com sempre, rere en Cope a Lleida a les 12:20. Ja saps que t'acompanyem des de Lleida des d'ara mateix i fins a arribar a les 2 de la tarda, a partir de la 1 com el migdia a Lleida. Estem a la meitat de la setmana, dimecres 20 de desembre del 2017, hores d'ara amb 3 graus a la ciutat de Lleida. Avui Lleida, aquest matí, ja semblava Lleida. Boira, plana, fred, un grau positiu aquest matí a les 8 i hores d'ara, doncs, 3 graus. Quan s'instal·la la boira, ja sabeu que és com obrir el gran tendal a sobre de la ciutat i que la temperatura segueix invariable tant de dia com de nit. A la resta del territori, doncs, a llocs sol i a llocs núvols. Li preguntarem a l'Anna Borrell, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, per fer la previsió meteorològica d'aquest dimecres i també de cara a demà dijous. Avui dia de reflexió a la comunitat catalana. Demà eleccions, les famoses ja eleccions del 21 de desembre. Molts sondejos s'han publicat, molts estudis, moltes enquestes, però al final, demà, a partir de les 8, quan es tanquin els col·legis electorals, començaran a arribar les dades ja de participació i al cap d'uns minuts, doncs, les primeres dades d'escrutini. Recordeu que a través de la cadena COPE, a partir de les 7 de la tarda, programació especial des de Barcelona amb Carlos Herrera i Ángel Espósito i Carlos Losada per anar, doncs, comentant els resultats que es vagin produint a la jornada electoral. Nosaltres avui, doncs, buscarem aquesta previsió meteorològica. També farem un repàs de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estarà amb nosaltres avui el Teòfil Camí, d'una família que ulla, perquè tenen unes quantes empreses, un conglomerat d'empreses, que tenen a més de 100 treballadors i que, a més, des de fa un any els trobes també associats amb el Narcís. Es diu Teró Narcís, ara. Doncs parlarem avui amb el Teòfil Camí, que és el gerent d'aquest conglomerat d'empreses. També l'entrevista a Cosme Polita, amb el Cosme García, i el Joan Bellmunt, que ens durà cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una, obrim el migdia a Lleida amb el Joan Ramon González, Bocins d'Història, amb els nostres carrers. I a 2:15, les noves tecnologies a l'espai InfoCope Lleida. Avui també parlem de cosetes per regalar. Escolta, ja ho sé que es pot fer durant tot l'any, però sembla que quan arribes a les dates nadalenques es miri més això. Doncs cosetes per regalar avui a l'InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Vinga, que en tenim 3 de graus a Lleida. Bona tarda, Anna.
Bona tarda. Avui tenim un cel amb intervals de núvols a les comarques de Lleida i a la Vall d'Aran, en cotes altes del Pirineu, esperem precipitacions febles durant aquesta tarda, fins i tot nevades per damunt dels 1.200 o 1.400 metres. Al Pla de Lleida encara trobem boires que avui poden ser persistents i les temperatures no variaran gaire. S'esperen màximes de 8 graus a Lleida o Balaguer, 7 graus a Tàrrega, 11 a la Seu d'Urgell i 5 a Viella. El vent continua suau i variable. Demà, primera jornada de l'hivern, amb alguns núvols al matí, després s'imposarà el sol, i sí que a la Vall d'Aran i en cotes altes del Pirineu podem esperar també precipitacions febles fins al migdia, amb nevades per damunt dels 1.500 metres encara. Hi haurà bancs de boira al matí, persistents també a la plana, i les temperatures pujaran una mica més, encara que baixaran en zones de boira persistents. Per tant, s'esperen mínimes de 1 grau a Lleida o Balaguer, 2 a Tàrrega i a Viella, i un sota zero a la Seu d'Urgell. El vent es mantindrà fluix en general.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Com sempre, recordem que tenim un número de WhatsApp perquè ens puguis enviar missatges de veu, fotos, text, però vaja, preferim missatges de veu, que així ens escoltem tots, 664-526-180, 664-526-180. Comencem parlant de successos. Mor el veí de Solsona, que diumenge passat va tenir un accident a Olius. Un home de 83 anys que va ser evacuat en helicòpter cap a l'Hospital Arnau de Vilanova després de xocar entre dos cotxes. I 2 anys i mig de presó per un advocat que va quedar-se la indemnització per la mort del fill d'una família a Torregrossa. També haurà d'indemnitzar la família amb més de 100.000 euros que l'audiència considera que es va quedar. Les administracions de loteria constaten un descens de les vendes de la rifa de Nadal pel context polític. Alguns venedors atribueixen la baixada a un boicot i molts han notat una davallada de participacions d'empreses i d'entitats. Però vaja, tots segur, vaja, o quasi bé tothom, segur que una participació o un dècim tens per mirar aquest divendres. La Universitat de Lleida anuncia un nou aulari per al campus de Ciències de la Salut. El claustre de la UDL va aprovar la gestió del rector Roberto Fernández per 54 vots a favor i 8 en contra. I el que fem tot seguit és parlar d'esports amb Control Motor. Control Motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. El seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona, des de 13.990 euros. Finançat amb Santander Consumer EFC SA fins al 31 de desembre de 2017. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida. Doncs comencem parlant de bàsquet, eh? I és que el Lleida Bàsquet, la societat anònima esportiva, el club que esportivament està inactiu i que només es manté en vida administrativament, va celebrar ahir doncs, l'únic acte públic anual, que és la Junta General d'Accionistes que estan obligats per llei, en la qual els seus dirigents doncs, donen a conèixer quin és l'estat de comptes que mostra un deute perenne. Es va aprovar amb el deute de 2.597.458 euros. Recordem que és la Lleida Bàsquet, són doncs l'associació, la SA Esportiva, que va gestionar el bàsquet quan el Lleida va estar a l'ACB i que manté aquests drets d'ACB que sempre es parla de si el Força Lleida arribés a poder pujar a l'ACB, si s'acabarien fusionant o no, o si li comprarien els drets o no. En futbol, el Lleida ahir va despatxar 5.407 entrades amb unes cues impressionants al camp d'esports de cara al partit de Copa del Rei del 3 de gener en aquesta primera jornada de venda. Va ser el primer dia. Les taquilles van tancar més tard de l'hora habitual i recordem que els preus arrencaven a 60 euros per anar a tribuna. I també recordem que el club va fer que tots els seus socis tinguin entrada gratuïta.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ja estem a la secció de recordar, de fer memòria, d'exercitar les neurones, les de la memòria, amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
A més, és un exercici que us proposem cada dia, són 3 minutets, no heu de comprar cap roba especial,
no.
Ni bambes, ni res de res, però és un exercici. Conforme la Mari Carmen va explicant coses, hem de ser ràpids i dir, a veure jo què estava fent, i anem fent memòria. Tal dia com avui, un 20 de desembre de l'any 92,
doncs,
què recordes?
La paeria que projectava un vial per unir la Nacional 230 amb la carretera d'Osca. Els serveis d'enginyeria estaven redactant un estudi topogràfic. La sèquia major quedaria al descobert, aquella sèquia que en aquesta zona.
L'avinguda de Pinyana,
exacte,
d'ara.
Exacte, exactament. Estava llavors en projecte. També el certamen Disseny i Moda de 1993 a Mollerussa es celebraria els 2 i 3 i 4 d'octubre, s'estava ja programant. La Generalitat va concedir el canvi de dates al patronat de Fires de Mollerussa. El tercer pont podria tenir 3 carrils de circulació. El pressupost de l'obra va augmentar en 50 milions de pessetes. Voreres, baranes i els fanals serien els únics treballs pendents d'execució. El viaducte sobre el Segre estaria finalitzat sobre el 15 de gener de l'any 1993. També era notícia el líder d'Unió Democràtica de Catalunya, el senyor Josep Antoni Duran i Lleida, que va reafirmar la seva intenció de no presentar-se a les eleccions. Duran i Lleida va proposar a un lleidatà per la Conselleria de Justícia, el senyor Antoni Isaac, advocat i professor de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Un estudi de la Universitat de Lleida va parcel·lar el turó amb 22 zones d'intervenció. El document pretenia ser una eina de treball del Pla Especial de la Seu Vella. Aquest informe donava a conèixer l'interès arqueològic de les muralles. La investigació va confirmar l'assentament àrab de 17 edificis. La Generalitat i la Paeria van elaborar projectes paral·lels. I per acabar avui parlem de dos joves que van ser detinguts per atracar precisament a nens.
Caram.
i a dos repartidors de pizzes. Un dels arrestats era menor d'edat i va quedar custodiat pels seus pares. Van assaltar de forma violenta a un ciutadà argelí a l'estació de Renfe. La policia els va imputar almenys 5 robatoris amb violència aquí a la capital, a la ciutat de Lleida.
Molt bé. Doncs apa, demà estarem... Bueno, demà és el dia de les eleccions, però també estarem a un dia de, les, de la loteria.
Parlarem de la loteria. Com se va veure, com se va viure, almenys els prolegòmens de la loteria l'any 92.
Mm-hmm. Fins demà, Mari Carmen.
Fins demà.
Hay cuestas que parecen imposibles o picos inalcanzables, pero con tu nueva bicicleta eléctrica estarás equipado para afrontar cualquier reto que te plantees. Descubre antes del 6 de enero lo último en tecnología e innovación en tu bicicleta eléctrica de montaña, paseo o plegable y llévatela 100% financiada hasta en 12 meses sin intereses. Pedalea con lo mejor, solo en El Corte Inglés.
Tus bonos han dado de cotizar.
Quiero recuperar mi dinero.
Su ley es implacable.
Estoy enferma y nos he llevado a la ruina.
No es culpa tuya, es de los bancos.
Si yo pierdo, tú pierdes. Asalto a Wall Street.
Los delincuentes de verdad dan en Wall Street.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y a millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I n'hem parlat al principi del programa i la veritat és que avui us presentaré una persona que espero que no sigui la primera vegada que vingui, perquè hem parlat durant el matí per preparar l'entrevista i jo ja li he dit que, escolta, em quedo el teu contacte perquè hem de parlar i segur que parlarem en el proper... ja serà l'any vinent, l'any 2018, perquè el tenim aquí sobre, però segur que parlarem. Mira, us el presento. Ell és el Teòfil Camí. Teòfil, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara explicarem el que és i a qui representa, perquè déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, de vegades, les sorpreses i el que trobes, Teòfil, tu ets el gerent, o... A veure com ho expliquem. Ets el gerent d'un conglomerat d'empreses que està controlada per una família.
Sí,
no sé si ho he explicat més o menys bé. Que, a més, tu ja ets la vuitena generació. Que jo crec que aquesta és una dada molt important, avui en dia.
Sí, a més, explico una cosa, que a Caltero van viure durant 6 generacions de la mateixa finqueta.
Ah,
i això és un indicador del que passa avui en dia socialment, no? I l'altra generació, que són els meus pares, que per sort són vius, amb 84 anys, ens vam haver d'espavilar. I nosaltres encara més. Vol dir que el món va una mica més de pressa.
I tant que sí. Vosaltres sou la família Tero.
Sí, nosaltres som la família Tero. Abans deies un conglomerat, som un grupet d'empreses petites. El que passa que anem des de l'agricultura fins al plat a la taula i cada un d'aquests apartats el tenim seccionat amb una empreseta. Però, bueno, som més de 100 persones treballant a casa i n'estem molt orgullosos.
100 persones, més de 100 persones.
Més de 100 persones, 126 o 127 en aquest moment.
Déu-n'hi-do avui en dia. De totes maneres, el Teòfil em deia, aviam, jo sóc pagès i jo dic, com et presento? Pagès, un pagès i ramader.
Sí.
Crec que és bo conèixer tota la faceta de l'empresa que pots arribar a dirigir. És a dir, crec que és bo haver passat per tots els estadis de l'empresa.
Sí, és un creixement natural. Els empresaris, pagesos o ramaders, som tots empresaris. En definitiva, fem un producte, el mimem, i el nostre objectiu és arribar a un consumidor final, no? Que és on arribarem al final de l'entrevista amb la implantació Lleida i tal. Esclar, el nostre objectiu és fer un producte molt bo i arribar al consumidor. I per això hi ha uns fases, no? Abans això es feia en un trueque, es canviaven les coses, no? Després, doncs, hi va haver els mercats, a les places, després els mercats centrals, i ha anat tenint evolució. I a casa, doncs bé, amb l'estructura pròpia de casa, tenim les finques, tenim la producció dels porcs, tenim l'escorxador, la sala de desfem calent, la fàbrica d'embotits, la petita fàbrica d'embotits i els precuinats. I ara algun punt de venda, inclús algun plat nostre es ven a Amazon i a Ulabox.
O sigui que ara ja, diguéssim,
heu fet ja tot el recorregut del cercle, des de la producció fins a la venda final.
Sí, estem molt a prop del consumidor final, encara que tenim molts col·laboradors doncs, que defensen el nostre producte. A nivell de Barcelona, a Tarragona, tenim més de 300 carnisseries que cada dia venen producte nostre per Catalunya, Balears, València, alguns de Bèlgica, alguns de França, hem començat a exportar també, és un objectiu que tenim, però crec que ens hem de centrar molt més a la gent que esteu a la vora nostra.
Podeu, us dono dos webs per si podeu començar a xafardejar, www.masiatero.com o masiaartesana.com, amb dues as, masiaartesana.com o masiatero.com. Aquí podeu començar a xafardejar. Em deies que treballeu molt en Barcelona, Girona, Tarragona, la resta de l'estat espanyol i també a nivell d'exportació. Però Lleida us faltava.
Sí.
Us faltava... Perquè, clar, vosaltres d'on sou?
Nosaltres som de Juneda, originaris de Juneda. Bueno, els padrins, los repadrins eren de més lluny, no? Però els nostres padrins ja eren de Juneda. El Mateu, la Rosa, estic casat amb la Cecília de Calgatxes i tenim tres filles extraordinàries, l'Aina, l'Emma i la Maria, no? Bé, el meu germà Isidre i la meva germana Anna vam viure junts amb els meus pares i vam iniciar l'activitat. Nosaltres som de Juneda, sempre hem viscut a Juneda i vivim a Juneda i tota l'activitat es fa entre Juneda, Puiggròs, Arbeca, Torregrossa i les Borges Blanques, o sigui, està tot molt concentrat i molt a prop.
Clar, us faltava acabar d'entrar en presència a la ciutat de Lleida.
Sí, tenim algun prescriptor nostre, com és l'Alba Cortada, no a la zona alta, però no teníem una implantació a Lleida, diguem-ne, important, i sempre ho teníem com una assignatura pendent. Penseu que nosaltres vam diversificar cap a l'escorxador i processar la nostra carn el 2009, a l'1 de gener del 2009, fa relativament recent, després d'una reflexió de vendre'ns les granges els 2004 i 2005, perquè pensàvem que era una activitat i no era cap negoci. I després d'això vam dir, no, si continuem una mica més endavant i fem conèixer el nostre producte, penseu que els nostres porcs estan menjant un 40% d'ametlla. L'oli d'ametlla és el més insaturat que hi ha al mercat. El gust, un porc és un monogàstric. El que menja és el que deposita. Mm-hmm. I per tant és el que mengem nosaltres quan mengem un pernil, quan mengem un llonzat o qualsevol porc dels nostres porcs. Aquesta decisió d'avançar és la que ens va fer pensar que Lleida hi podríem entrar, doncs, amb on estem ara, per exemple, en la col·laboració i la unió de sinergies amb la família Narcís, amb el Narcís.
Aquesta unió amb la família Narcís va arribar l'1 de gener del 2017, o sigui, no fa ni un any, està a punt, però encara no fa un any. Per tant, ara els vostres productes a Lleida, a part d'algun col·laborador que teniu, a la botiga Narcís de tota la vida, allí ara ja trobarem producte de la família Tero.
Sí, des del gener l'hem anat implantant, encara ens en falta, perquè bueno, doncs quan les famílies o les sinergies on les ajuntem sempre hi ha un temps d'ensamblatge, però la majoria de coses, amb carn de porc ja és tota nostra, molts ramaders de proximitat, vedella de gent d'Almacelles, vedella de la Pobla de Segur, i amb ecològic, hem introduït tota la línia d'ecològic. Nosaltres som productors de porc ecològic, som productors de porc ibèric, ne diem català perquè estan nascuts aquí, però de raça ibèrica, tenim pernils curats en zones d'Espanya com Terol i Guijuelo perquè tenen una climatologia especial, però en definitiva de la família, i sí, molts dels productes del Narcís són de casa, són de la família.
Mm-hmm. Escolta, ara ja que parlem, diguéssim, del tram final, aquest tram ja de la relació directa amb el consumidor final, i ja que estem en festes, anem a parlar de... Perquè, clar, vosaltres no només comercialitzeu la carn crua, per entendre, sinó ja precuinada.
Sí,
i preparats.
Sí, de fet a casa us la podem fer fresca, amb peça, filetejada, amb safata, mig cuita i cuita. L'estructura ens permet, a part de ser petits, doncs la proximitat, els pocs quilòmetres des de l'obrador nostre fins al punt de venda, ens permetrà molt aviat, que d'un dia per l'altre tot el que vulguis comprar de les nostres carns o dels nostres productes t'ho puguem donar cuit. Qualsevol cosa que vulguis comprar.
Teòfil, la carn vermella té molt mala premsa. Darrerament ha tingut molt mala premsa. Jo sempre he defensat que depèn de l'origen d'aquesta carn vermella. I suposo que tu comentés, abans ens parlaves, el que menja l'animal del qual després en traiem la carn influencia, home, no diré el 100%, però moltíssim. No és el mateix un que un altre.
Jo crec que hi ha dos factors molt importants. La un, que la postguerra ja ha passat. Hem de menjar verdures amb carn. I això no vol dir que sigui dolenta, vol dir que el nostre esforç físic és diferent, el nostre exercici és diferent, tot i que anem a caminar i anem al gimnàs, i per tant els dos pams de llonganissa amb una patateta haurà de ser diferent. Haurem de menjar menys carn i millor i més bona. No hi ha carn bona i dolenta, però de més qualitat. Ara és molt important l'alimentació dels animals. Un porc és un monogàstric. Si tu li dones greix insaturat, el greix que deposita al pernil o al tall que et menges és insaturat. Aquest greix, quan tu te'l poses dins el cos amb temperatura, és un lubricant. Si tu agafes un greix saturat, que pot ser vegetal, com l'oli de palma, per exemple, no? I a 20 graus o 25 és dur com una fusta. I tu, quan te'l poses a dintre, el teu cos ha de treballar diferent. I això no vol dir que tot el greix sigui dolent, no. Vol dir que hi ha diferències de greixos. De fet, a Lleida tenim una varietat de fruites, de verdures, de carns, una producció agronòmica tan brutal, que difícilment algú hauria de poder importar o portar aquí dintre, la voluntat del consumidor sempre, evidentment, no? Però és que som rics amb el sentit d'una varietat de productes específics i no tan específics, d'una qualitat tremenda, difícil d'igualar.
A Tero Narcís, que els teniu a la zona de Pardinyes, si voleu plats ja preparats de cara a Nadal o de cara a Sant Esteve, avui és el darrer dia que podeu anar a encomanar-los, avui dia 20 és el darrer dia en el que podeu encomanar-los, però si, escolta, el dia de Cap d'Any no voleu cuinar, teniu de temps fins al proper dia 27, que sembla lluny, però és dimecres de la setmana vinent, que és després de Sant Esteve, eh? Per tant, el dimecres de la setmana vinent serà el darrer dia perquè aneu a Tero Narcís i encomaneu els plats de cara al Cap d'Any. No és una mala idea, de veritat, que posar sobre la taula uns entrants, un primer i un segon, sabent l'origen de les carns, no és una mala idea.
No, de fet, jo crec que la varietat de productes que avui tenim allà és d'una amplitud molt important. És veritat que també tenim algun producte molt específic de lluny, d'algun ramader i pagès de lluny que fa coses molt, molt concretes. En qualsevol cas, si no hi sou a temps per avui, nosaltres continuarem, el 2018 hi serem, i produïm cada dia, cada setmana, les 52 setmanes de l'any, i us convidem a provar-nos, a examinar-nos. Jo sempre dic que el client examini cada dia, examinar-nos, i nosaltres treballarem per estar a l'altura, sens dubte.
I tant. Hem parlat també del Teòfil Camí, que avui ve com a representant i com a aquesta vuitena generació d'una família pagesa i ramadera de la zona de Juneda, però que s'han fet grans, ja ens ha dit que tenen més de 120 persones treballant,
sí,
amb totes aquestes, doncs, diferents empreses i diferents sectors. A Lleida ara els trobeu a Tero Narcís, a la carnisseria de tota la vida, a la zona de Pardinyes. Però, Teòfil, escolta, el 2018 tornem a parlar, perquè sé que vosaltres teniu en ment, ho hem mig apuntat a l'entrevista d'avui, però teniu en ment anar més enllà, de començar a buscar canals de distribució que fins ara potser no ens plantejàvem a l'alimentació, com és el tema online, per exemple.
De fet, si entreu a Masia Artesana ja hi ha una botiga online per comprar els plats precuinats. Somiem, perquè ens agrada somiar a casa i tenir il·lusions, somiem amb tenir més punts de venda a Lleida i prop de Lleida, i que sense que us desplaceu gaire ens ho pugueu vindre a buscar, o us ho portarem a l'oficina, a casa, a on ens dieu, al gimnàs. Nosaltres estem al servei del nostre client.
Teòfil Camí, escolta, gràcies per estar amb nosaltres i bones festes.
Gràcies, bones festes a tothom i una abraçada.
Toldos Toldisol, grandes ofertas en toldos de diseño. Toldos Toldisol, confección de cortinas taller y cerramientos de terrazas en general. Toldos Toldisol, 973-2671-75, 973-2671-75.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 a 8.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Falta un minut i arribem a 3:15, però és el moment, Cosme, de l'entrevista Cosmopolita.
I arriba la nostra entrevista Cosmopolita. Com totes les setmanes, tenim ja el nostre personatge per descobrir una mica més de prop. I avui hem volgut invitar un bon amic. Ell és Manuel Martín Ibáñez. I ho portem per què? Perquè ha fet un cuento en la mochila. I vostès es preguntaran, i què és un cuento en la mochila? I qui és el Manuel Martín? Bueno, pues jo no les puc dir que és una persona polifacètica, és una persona que la seva professió ha estat ferroviari, però que a més ha estat un entusiasta també de la seva terra i, com no, també de la seva gent. Tota la seva família pràcticament podem dir que és artista. També ho coneixeran si diem que la seva esposa és la Glòria Martín i que els seus fills són dos linces amb les seves matèries i ara us explico com. Bienvenido, Manuel, y bueno, felicidades por tu trabajo.
Muchas gracias, amigo Cosme.
Bueno, esto es importante para ti porque tú siempre has sido la persona que has estado detrás de Glòria Martín, de tus hijos. ¿No te ha gustado nunca estar en primer plano?
Bueno, en todo grupo, en toda familia, tiene que haber alguien que, de cierta manera, sea eso de unión de todos los proyectos y de todas las ilusiones de la gente. Y posiblemente ese es el que menos sale en la foto.
A ti te se conoce en Lleida y mi padre te llamaba el atleta.
Pues sí, me estás hablando de hace muchos años.
¿De qué año?
Pues mira, en los años 60, nada menos.
¿En los años 60?
Yo fui atleta durante unos 15 años, federado, en la época de el García Paganini, de los
Luis García Paganini,
sí, de los Esperau, de los Taboada y de toda aquella gente que
qué tiempo tan brillante, ¿eh?
Que hacíamos un atletismo de pueblo, por decirlo así, en el campo escolar.
Sí. Cuando se hacía el Trofeo Juventudes
en las pistas de ceniza del campo escolar, que no eran reglamentarias pero nos servían. Y por no teníamos ni vestuarios y teníamos que irnos a la orilla del río a lavarnos en un manantial que surgía el agua de forma natural.
¿Y cuándo conoces tú a tu esposa, Glòria Martín?
Pues con Glòria nos conocimos aquí en Lleida. Su padre era militar, trabajaba en Gardein. Y bueno, nos conocimos y nos hicimos novios. Pero su padre se retiró. Como era de Granada, se fue a Granada, y como se fue a Granada, se llevó a la familia.
Yeah.
Y aquí me quedé yo compuesto sin novia. Pero bueno, dice que el amor no tiene fronteras, y yo creo que aquella se nos reforzó mucho en nuestro deseo de estar juntos y en las misivas que nos hacíamos. Te puedes imaginar que a los dos nos gusta escribir, pues eran unas bonitas cartas. Cuando antes las cartas realmente eran esperadas, muy esperadas y realmente esperadas porque tardaban en llegar. Tú escribías una carta y tenías que esperar varios días a la contestación, y no como ahora que todo lo queremos deprisa.
Sí, así que sería nosotros sin el móvil, ¿no?
Me imagino que la gente se estará dando cuenta de que soy ya mayor. Yo digo que viejo.
No, ni mucho menos.
Bueno, no. Sí, las palabras podemos utilizar las que quieras, pero...
¿Por qué has querido hacer este libro?
Mira, este libro...
Es toda tu vida, ¿eh?
Es toda,
yo he empezado a leerlo, y me he quedado prácticamente en 20 páginas, no he tenido más tiempo, pero la verdad es que explicas todas tus parcelas, en todo lo que has participado, hablas de tu familia, hablas de el enamoramiento con tu mujer, de tu adiós a la infancia... Y sobre todo tus hijos, que han marcado mucho tu vida.
Bueno, mira, Cosme, más bien eso que has contado, quizá lo haré en un segundo. En este libro lo que cuento es la infancia de un niño de la posguerra, que fui yo, de Manolito, que así me llamo en el libro. De hecho, este libro al principio tenía como título El cuento, pero luego se fue agrandando y pensamos que el título de cuento se había quedado corto. Este niño sufrió las cosas de la época que tú no conociste. Bueno, yo tampoco la sufrí, por decirlo así. Viví los años 40, pero tú sabes que si alguien pasa un hambre, el último en pasarlo es un niño. Yo desde luego no pasé hambre, pero sí que viví las consecuencias. Y escribo el éxodo de la familia, buscando nuevos horizontes y nuevos sitios donde poder vivir, buscándose el pan. Como verás en la portada del libro, es una portada muy bonita, está hecha por mi hija, sabes que es ilustradora, en donde hay una barra de pan, una hogaza de pan, como un simbolismo de lo que en aquella época era el pan. El pan en una hogaza de pan entonces era más que un pan.
Sí. La familia para ti ha marcado mucho y siempre, bueno, le das, por lo que estoy viendo, la familia unida. Parece que hoy en día que se están perdiendo tanto los valores, tú haces una apuesta por esa familia que habéis querido estar siempre unida, ¿no?
Bueno, sabes, en este libro solamente hablo de la familia, de mi familia materna y paterna. De hecho, los protagonistas del libro son...
Perdón. Son tus padres.
Son mis padres, Honorio, mi madre María y mi hermana Feli con Manolito. Estos son los protagonistas del libro, a los que luego se van añadiendo otros cuantos, increíblemente, porque cuando uno empieza a escribir sabe cómo empieza, pero nunca cómo termina. Y es la historia de ese viaje y por diferentes paisajes, porque de mi nacimiento en Olmedo tuvimos que emigrar a Marruecos. Cuando Marruecos era protectorado español, que no sé si tú lo sabías.
Poca cosa.
Sí, hubo un tiempo que era protectorado español. Y mi padre allí consiguió un puesto en una granja donde los indígenas, los moros, la llevaban, y los españoles eran los que la dirigían. Aquella granja era como un paraíso. Mi madre siempre recordó lo que significó la granja para ella, porque allí había de todo lo que aquí carecía, allí lo teníamos. Y siempre pensó que cuando volvimos a la España doliente de los años 40, volvimos llorando. Volvíamos a la patria, pero volvíamos llorando, porque dejábamos atrás algo que, desde luego, nunca pudimos volver a encontrar. Y en el regreso tuvimos que regresar porque mi padre enfermó de tuberculosis, que era una enfermedad muy corriente en aquella época. Sí, sí. Y entonces le encontraron un sitio, teníamos familiares aquí en Cataluña, en Lleida, que entonces era Lérida, como tú ya sabes.
Sí, sí.
En el Hospital de Santa María.
Sí, claro. El IEI. El actualmente IEI. Oye, por cierto, Manolo, tú eres hermano de Feli Martín, que fue durante muchos años presidenta de la Casa Castilla León, una mujer inquieta y que también es artista, porque pinta unos cuadros fabulosos. Se casa con una persona que, bueno, vive con una persona llamado Salvador, que le encanta también el arte. Tu familia y tus hijos también se dedican, bueno, en diferentes especialidades, a triunfar.
Bueno, el triunfar siempre entre comillas.
No, bueno, tu hija ha sido campeonísima.
Bueno, sí, ¿no? Ha sido.
Sí, sí.
Sí, quizás suena muy fuerte, pero en fin, Mose Martín fue campeona del mundo de gimnasia en el año 91 en Atenas. Pero bueno, eso queda muy lejos, ¿sabes? Y ella posteriormente no se quiso dedicar al mundo del deporte y eligió lo que más le gustaba, que era pintar e ilustrar, como tú bien sabes, y ahora pues sí.
¿Y tu hijo a la música? Es un músico maravilloso.
Bueno, sí.
¿Y qué voy a decir de Gloria? Yo he estado enamorado siempre de Gloria como persona, y además, bueno, es poeta, es escritora, es cantante, sabe hacer de todo.
Bueno, Cosme, muchas gracias.
No, es verdad, es que no digo nada que no sea verdad. Los que os conocen a la familia podéis estar muy contentos, y es una familia que está muy unida, porque además entre hermanos hacen muchas cosas mancomunadas, ¿no?
Pues sí, realmente en nuestra familia, cuando alguien tiene un proyecto, todo el mundo se vuelca en él, y como hay diferentes actitudes de cada uno, pues el proyecto sale adelante con muy buena pinta siempre.
¿Este cuento de la mochila lo pensáis presentar aquí en Lleida?
Ya lo he presentado.
¿Dónde lo hiciste? Es que yo no me enteré de esto, ¿eh?
Sí, no, lo presenté en la biblioteca pública.
No ha habido mucha repercusión. ¿Pensáis esto explicarlo en algún sitio más? Porque bueno, es que... hablas de la Lleida del 49, por ejemplo.
Fíjate. No sé. Es que yo llegué a Lleida el 1 de diciembre de 1951. Lo puedo saber con tanta certeza porque tengo la cartilla de escolaridad del grupo escolar Cervantes, que era el colegio, que está subiendo la calle Caballero a mano derecha, como tú bien sabes.
Sí, sí.
Y allí viene la fecha. Mis padres llegaron antes, 2 años antes, y por el camino nos dejaron a mi hermana en nuestro pueblo, en Olmedo, con unos tíos, y yo me quedé en Cetina, un pueblo del profundo Aragón, con mi abuela.
Es precioso, a mí me encanta ese pueblo.
Entonces, todo este proceso, estos paisajes y todas estas vivencias son las que yo tenía una necesidad incluso inexplicable de escribir. Este libro lo empecé hace 15 años. Como sabrás, después he escrito otras cosas y he publicado otras cosas. Pero esta es realmente la historia que siempre he querido escribir.
Oye, por cierto, eso del atleta, ¿aún correrías ahora? Porque tú ves que es un problema como he tenido yo, y hay que decir las cosas como son, ocular.
Ay.
Si no hubiera sido la vista, ¿hubiera seguido corriendo?
Yo aún sueño a veces que paso vallas, porque yo era corredor de vallas.
Sí, sí, sí.
Y que las paso con el pensamiento, claro, pero que va, imposible. Yo me hice además atleta en, por decirlo así, en la Costa del Llan. ¿Tú sabes dónde está la Costa
del
Llan?
Sí, tal, no sé.
La costa que subía desde la calle Mayor al Seminario Viejo.
Sí, sí, donde está la Federación de Casas Regionales actualmente. Justo ahí está nuestra federación.
No.
Donde está la óptica era,
sí.
Sí, donde está la óptica era.
Ahora, desaparecida, porque solo llega de las escaleras desde la calle Mayor hasta la fuente que hay, que se ve.
Ahora se va a poner un ascensor que va a acceder directamente arriba.
Esa cuesta tenía 132 escalones. Y fue tan importante en mi vida que yo incluso pensé en titular el libro 132 escalones, porque allí me iba con, íbamos allí a competir a ver quién subía primero, y lógicamente yo les ganaba, y claro, me di cuenta de que aquello fue...
Estamos todos igual, ¿eh? Estamos todos igual, no pasa nada, esto de los constipados, pero bueno, tengo 30 segundos, Manolo.
¿Tienes 30 segundos?
Sí.
Pues no sé qué más decir.
Decir que yo te felicito de verdad cordialmente a ti y a tu familia por haber hecho este esfuerzo, que para mí es un esfuerzo que expliquéis vuestra vida para que la conozcamos los demás mucho más cercana, ¿no?
¿Sabes lo que pasa también? O sea, este libro es un ejercicio de memoria. Uno pretende preservar la memoria, que en el fondo es todo lo que tenemos. Y yo he pensado que si yo no escribía esta historia, si yo no escribía este mundo, porque he pensado a veces, digo, ¿a quién le puede interesar este mundo? Pues no lo sé, pero indudablemente si yo no lo escribía, si yo no lo sacaba del baúl, de la mochila, nadie lo iba a conocer. Y yo creo que eso es lo que me ha llevado en volandas a hacer esta historia, este libro.
Pues Manolo, muchísimas gracias por acompañarnos. Manuel Martín Ibáñez, un cuento en la mochila, lo hemos conocido un poquito más de cerca, y algún día me comprometo a ir a ver una población que muchas veces me han invitado, que se llama Olmedo. Para ti y para tu familia, que paséis unas felices
fiestas.
Seguro
que te quedarás asombrado del pueblo tan bonito y tan castellano que es Olmedo.
Muchísimas gracias, buenas fiestas para todos.
Gracias, Cosme.
I fins aquí arriba avui la nostra entrevista cosmopolita. Per tots vostès també que tinguin un feliç Nadal, un feliç Sant Esteve, i nos retrobarem la propera setmana, que tindrem també aquesta entrevista cosmopolita. Salutacions cordials i molt bona tarda. Ah, per cert, cosme@copelleide.com. Ricard, el teu WhatsApp.
Gràcies, Cosme. Ja sabeu que el WhatsApp del programa és el 664-526-180. I ara sí, ja anem directes cap a la una. Busquem, com sempre, aquesta proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Cap on anem avui?
Pues mira, avui anirem a la Segarra. Anirem a Vilagrasseta. Cal dir que des de Cervera cal anar a direcció sud, vers Rocafort de Queralt. I abans d'arribar a la Guardiolada, trobarem Vilagrasseta a la dreta. És un poble que abans del segle XIII s'anomenava Vilagrassa i que està situat a 618 metres d'altitud. El lloc i castell de Vilagrasseta és esmentat des del 1059, quan els comtes de Barcelona, Ramon Berenguer i la seva esposa Almodis, van concedir el puig de Vilagrassa, actualment repetim Vilagrasseta, a Dalmau Gerobart i a la seva muller Elisolina, perquè hi construïssin una fortalesa. En arribar al segle XII, la nissaga del Cervera senyorejava en tot aquell lloc, i per aquest motiu, l'any 1227, trobem que un descendent d'aquesta família, Guillem de Cervera, va llegar el terme i el castell de Vilagrasseta al monestir de Santes Creus. I el 1255 era el mateix rei Jaume I qui confirmava aquest cenobi la possessió de Vilagrasseta i que va passar al monestir de Santes Creus fins a la desamortització del segle XIX. L'església parroquial de Sant Andreu de Vilagrasseta conserva unes parets del temple primitiu, però va ser refeta dins les característiques neoclàssiques del segle XVIII. Amb tota probabilitat, les primeres referències d'aquest temple cal buscar-les en dues relacions de parròquies del bisbat de Vic, dels segles XI i XII, on surt esmentada la parròquia de Vilagrassa. El rector de Vilagrasseta va pledejar durant el segle XIII amb el monestir de Santes Creus pels drets sobre els delmes de Gramuntell, un poblet petit però que també cal visitar. I anem avançant dates i anem amb les dites que ens van dient. Diu, de Nadal i Sant Joan només n'hi ha un a l'any. Mm-hmm. Això vol dir ja que s'acosta una data significativa.
I tant. Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, que anem directes cap a la una, com sempre, buscant aquesta darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE. Hores d'ara, per cert, seguim a temperatura baixa, 3 graus a la ciutat de Lleida. Busquem aquesta darrera hora i després hi tornarem amb el migdia Lleida, amb el Joan Ramon González i amb l'Info COPE Lleida, amb Jaume Sitjà i David Casero, parlant de noves tecnologies i de regals per aquestes dates.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Jornada de reflexión en Cataluña. Mañana se celebran unas elecciones atípicas. Son en jueves, con un candidato, Oriol Junqueras, en prisión, y otro, Carles Puigdemont, fugado en Bruselas. Las miradas están puestas en el voto de los indecisos y en las consecuencias que puedan tener también para la economía los resultados. Un informe del IES apunta que el impacto del proceso lo va a sufrir sobre todo la economía catalana y que el año que viene se empezará a notar en el empleo. Belén Miguel.
Según el IES, la crisis catalana restará solo 2 décimas al crecimiento de la economía española en el 2018, que cifra en el 3,2%. Lo más grave es que el frenazo que va a sufrir la economía catalana se va a traducir en un incremento del... Miguel Ariño es profesor del IES.
Hasta ahora no está afectando al empleo, pero el viernes se empezará a ver pues que mi vecino, tal persona, tal amigo, pues están perdiendo el empleo. Podría llegar a pasar esto, salvo que la situación de estabilidad se restablezca.
También las inversiones extranjeras en Cataluña se van a ver muy afectadas, al margen incluso de lo que pase en las elecciones de mañana, y es que, según el profesor Ariño, el daño ya está hecho.
Un 43% de los conductores fallecidos en 2016 dio positivo en las pruebas de alcohol y otras drogas. La nueva campaña de tráfico del Ministerio del Interior va encaminada a prevenir estos accidentes. Laura Otón.
Nunca piensas que 2 copas te van a impedir controlar. Nunca piensas que te puede pasar a ti. Estás en una discoteca bebiendo y cuando sales coges el coche. Eso es lo que hizo Carlos.
Me llamo Carlos Rubio, tengo 30 años y llevo 2 años, 1 mes y 15 días en la cárcel. Estoy aquí porque casi mató a 2 personas y a una tercera la maté, que era mi amigo, Juan Antonio. Pues el alcohol me hizo que fuera más deprisa de lo normal y me salí en una curva y me di contra otro coche de frente.
Carlos, desde la cárcel de Murcia, protagoniza la última impactante campaña de la DGT que ha presentado el ministro del Interior, José Ignacio Zoido, bajo el hashtag Suma tu Luz, con el objetivo de transmitir a los jóvenes la dureza de las consecuencias que tiene el alcohol y la carretera. El 67% de los fallecidos en carretera por alcohol en 2016 y drogas tenían entre 25 y 54 años.
Están pasando más cosas en este miércoles 20 de diciembre. Las contamos con Antonio Herraiz.
Sí, tenemos una última hora, Pilar. Los sindicatos de Iberia desconvocan la huelga del personal de tierra prevista a partir de mañana en el aeropuerto de El Prat. Los paros se extendían hasta Nochebuena. La compañía ha llegado a un principio de acuerdo con los trabajadores que denuncian falta de personal. En otro conflicto laboral diferente, atentos a los que vayan a viajar a partir de mañana desde el aeropuerto de Madrid-Barajas. Se mantienen aquí los paros del personal de vigilancia y de control de pasajeros y se extienden hasta el 8 de enero. Mediodía COPE, vamos a estar también en la Agencia Estatal de Meteorología. 2018 no va a traer las lluvias, al menos durante el primer trimestre. Mal presagio después de un año inusualmente caluroso y seco. Habría que remontarse hasta el 65 para encontrar un ejercicio con las mismas características. Y te hablamos también de las nuevas palabras que incorpora el diccionario de la RAE. Posverdad, pasada, es una pasada, y también tupper. Y 2 palabras que utilizan mucho los jóvenes. Notas, de eres un notas, y bocas.
Vaya.
De bocazas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de un obispo que en unos años podría convertirse en santo.
Sí, el Papa ha autorizado la proclamación de las virtudes heroicas del cardenal Stefan Wyszyński, el que fue primado de Polonia durante todo el periodo comunista. Durante la ocupación nazi tuvo que burlar a la Gestapo y en el levantamiento de Varsovia actuó como capellán de los insurgentes. Pío XII lo eligió para ser arzobispo de Varsovia y primado de Polonia cuando apenas contaba 47 años, vamos, un chavalín. Con una mezcla de firmeza y flexibilidad, Wyszyński logró que la Iglesia se mantuviese viva y pujante. Durante años fue la gran figura emblemática de lo que aquí llamábamos la Iglesia del Silencio, un apelativo, por cierto, que Wyszynski rechazaba, porque, como él decía, en Polonia la Iglesia nunca dejó de hablar alto y claro. Tuvo la alegría de recibir en su país a Juan Pablo II, el primer papa polaco de la historia, con el que había compartido tantas luchas y esperanzas.
Pues lo escuchamos atentamente en una media hora, como siempre.
Allí nos vemos y oímos. Hasta luego.
Y en los deportes, Florentino Pérez habla con Cristiano de su contrato. José Luis Corrochano.
Es noticia contada en el partidazo. Florentino Pérez ha transmitido tranquilidad a Cristiano Ronaldo y estudiará su situación contractual al final de la temporada. Recordemos que Messi y Neymar cobran ahora por temporada más dinero que el portugués. Cristiano ya avisó el sábado que le gustaría terminar su carrera en el Real Madrid. Y este es Florentino en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Él quiere quedarse en el Madrid, yo también, toda la vida, que termine aquí su vida. Es un jugador espectacular, tiene contrato en vigor. Seguro que va a durar muchísimos años, pero yo no puedo prever qué pasará dentro de 4, 5, 6 o 7 años. Eso es una manera, digamos, un poquito absurda de hablar en este momento con un jugador que tiene contrato en vigor.
Cristiano Ronaldo firmó en el 2016 un contrato hasta el año 2021 con el conjunto blanco. Jornada de Liga, es la última de la temporada de este año 2017. Ayer Levante 0, Leganés 0. Hoy Getafe Las Palmas a las 7:30 y Real Sociedad Sevilla a las 9:30 de la noche.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem ara al migdia a Lleida, però ja saps que des de Lleida t'acompanyem cada dia des de les 12:20, de dilluns a divendres, amb Herrera en Cope a Lleida, i com sempre fins a arribar a les 2. Hores d'ara, doncs estem al vell mig de la setmana, jornada de reflexió electoral, demà eleccions, les del 21 de 17, perquè al final jo crec que amb tantes eleccions acabarem ocupant més d'una data. I avui dia de reflexió, però també avui és dimecres, 20 de desembre del 2017, hores d'ara, seguim amb 3 graus a la ciutat de Lleida, un dia doncs, que ha començat amb boira, almenys a la ciutat de Lleida, i que ja recorda doncs, aquells hiverns, un hivern que comença demà, per cert. Tot seguit està amb nosaltres el Joan Ramon González, parlant de bocins d'història i també dels nostres carrers, i a 2:15 parlarem de noves tecnologies a l'espai Infocope Lleida, amb Jaume Sitjà i David Casero. Abans, busquem aquesta previsió meteorològica. Com sempre, ho farem des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim un cel amb intervals de núvols a les comarques de Lleida i a la Vall d'Aran, en cotes altes del Pirineu, esperem precipitacions febles durant aquesta tarda, fins i tot nevades per damunt dels 1.200 o 1.400 metres. Al Pla de Lleida encara trobem boires que avui poden ser persistents i les temperatures no variaran gaire. S'esperen màximes de 8 graus a Lleida o Balaguer, 7 graus a Tàrrega, 11 a la Seu d'Urgell i 5 a Viella. El vent continua suau i variable. Demà, primera jornada de l'hivern, amb alguns núvols al matí, després s'imposarà el sol, i sí que a la Vall d'Aran i en cotes altes del Pirineu podem esperar també precipitacions febles fins al migdia, amb nevades per damunt dels 1.500 metres encara. Hi haurà bancs de boira al matí, persistents també a la plana, i les temperatures pujaran una mica més, encara que baixaran en zones de boira persistents. Per tant, s'esperen mínimes de 1 grau a Lleida o Balaguer, 2 a Tàrrega i a Viella, i un sota zero a la Seu d'Urgell. El vent es mantindrà fluix en general.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Anem a recordar que ha mort el veí de Solsona, que diumenge passat va tenir un accident a Olius, un home de 83 anys que va ser evacuat en helicòpter a l'Hospital Arnau de Vilanova després de xocar entre dos cotxes. 2 anys i mig de presó per un advocat que va quedar-se la indemnització per la mort del fill d'una família de Torregrossa. També haurà d'indemnitzar la família amb més de 100.000 euros que l'audiència considera que es va quedar d'aquesta indemnització. I les administracions de loteria constaten un descens de les vendes de la rifa de Nadal pel context polític. Demà són eleccions, però divendres tenim la loteria de Nadal, aquesta, la de sempre, la famosa, la de la cançoneta, la de la ràdio, perquè la ràdio és realment on molta gent escolta la loteria de Nadal. Parlem d'esports amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. El seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona, des de 13.990 euros. Finançat amb Santander Consumer EFC SA fins al 31 de desembre de 2017. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem de futbol. 5.407 són les entrades que es van vendre ahir en el primer dia en el que es van posar a la venda les entrades pel proper partit de Copa contra de futbol de Lleida Esportiu davant de l'Atlético de Madrid. Recordem que els socis tenen entrada gratuïta.
Migdia.
Copa Lleida.
Estàs informat.
I ja està aquí amb nosaltres el Joan Ramon González i li donem la benvinguda a Joan Ramon. Què tal, bon dia?
Pues molt bon dia, pues avui, com deies, el programa de la setmana passada...
Estàs cara de relax avui.
Dia, ja. de reflexió. Dia de reflexió.
Hauríem de donar festa a la feina, el dia de reflexió. Festa tot el dia, que es pari el planeta, anava a dir. Bueno, que es pari el país.
Ja es pararà demà perquè veritablement és un dia... Unes eleccions...
Moltes aturades ja darrerament, eh?
Però feia temps, feia anys que no teníem eleccions en dia laborable.
Sí, i hi ha qui ho ha aplaudit i hi ha qui ho ha criticat, com sempre.
Sí, de veritat.
Que el ser humà som complicats.
Bueno, a nivell econòmic, el president de les Pimes ha dit
sí,
això.
Sí, bueno, però escolta, jo, aquestes xifres que donen són com quan parlen de la pirateria.
Exacte, correcte.
O sigui, la pirateria diuen, no, és que miri, hem detectat que s'han descarregat la gent 1.000 cançons, per tant, són 1.000 que hem perdut. No, escolti, aquests números són molt bonics
clar
de fer.
Sí, clar que sí.
O sigui, aquella gent no sap si se l'hagués acabat comprant.
Segurament que no.
Això, un, i dos, amb la facilitat de descarregat, descarregues més del que vols.
Correcte.
Per tant, això és com si comptabilitzo totes les hores que perdran els treballadors.
Sí. Escolti,
això vol dir que tots els treballadors treballen totes les hores?
No.
Exacte. O són productius totes les hores? Clar, és que aquest càlcul és així, de cru.
Sempre s'enganyós.
Sí, que tampoc, aviam. Jo no m'escaparé, perquè puc votar a la tarda. Però si m'hagués d'escapar, tranquil, que la feina la faria igual.
I com jo,
moltíssima gent que no pot deixar la feina que li toca el dia per un altre dia. Per tant, bueno, jo això d'aquestes pèrdues ho trobo, doncs mira, sortir als mitjans i dic la meva.
Sí, mira, això que ho dius, en part, ja que estem al dia de la reflexió, jo recordo que a vegades ho vaig comentar, que precisament el dilluns de la setmana passada, quan se va fer el tema del museu, vaig trobar, i tu que estaves allí, més gent de Lleida que estiguessin allí fent aquell acte testimonial.
Sí, perquè al final van venint gent, però...
Sí, si vam arribar a 600 persones, tot i que es van tornar, perquè va ser molt
llarg. Jo vaig dir mig miler i crec que vam anar per allà.
Sí, però i a més tornant-se.
Sí.
Totes les hores no va estar tothom, perquè era molt llarg. En part, i és un argument que a vegades me l'han dit altres companys, diu, era un dia laborable i la gent pues, també han de treballar. Si fora la tarda potser hauria estat diferent, però al ser el matí...
No, jo conec gent que va venir molt d'hora i alhora se van haver d'anar a treballar.
Per això t'ho dic, que això pot explicar a vegades el que comentaves ara de la gent que si s'escaqueja o no s'escaqueja, que pot explicar-ho.
Anem cap a la segona part que vam deixar la setmana passada del
monestir de
Sixena.
Sí, doncs parlava precisament això, de que el monestir de Sixena, recordaran que va ser fundat per la Sancha de Castella, la esposa d'Alfons el Cast, i que lo va fer dedicat amb una ordre femenina, que llavors era la primera que es faria a la península ibèrica, que era la versió femenina de l'ordre dels cavallers militars de Sant Joan de Jerusalem, dels hospitalers de Sant Joan de Jerusalem. Aquesta ordre, que com vam comentar la setmana passada, inclús té un carrer dedicat a Lleida, va fracassar en el sentit de defensar Terra Santa, com els mateixos temples, perquè finalment van ser tornats a recuperar els territoris cristians per part dels àrabs, comandats sobretot per Saladí, i els hospitalers són els que, en aquest sentit, van tenir més èxit, perquè tot i que sí que van marxar de Terra Santa, però primer se van quedar a Rodes, a la illa de Rodes, on van estar durant una bona colla de temps, des que van marxar a acabar les creuades fins a principis del segle XIII, precisament, perdó, del segle XIII, del segle XIV, i precisament allí va coincidir amb que els altres, dirien, col·legues d'ordres religiosos militars, que eren els templers, foren finalment abolida l'ordre per els interessos també que en aquells moments s'havia, sobretot pel rei de França, i ajudat pel propi papa, i el 1312 l'ordre del temple fou declarada il·legal. I se va acabar l'ordre del temple, molts dels propis templers van ser ajusticiats, aquí a casa nostra que tenim el castell de Gardeny, doncs va patir aquesta repressió forta per part de la pròpia església, en funció dels interessos polítics també del moment, tot i que aquí la Corona d'Aragó va intentar defensar-los fins al final, però veritablement no es va poder fer més perquè les estructures més importants, com era el papat, doncs va ordenar el que va ordenar. Dos anys abans havien arribat a Rodes els hospitalers i al cap de dos anys es van trobar de que estan a Rodes van rebre tot el llegat dels templers. Aquesta ordre tan important, un cop abolida, totes les seves possessions van passar a mans dels hospitalers, amb la qual l'ordre de l'hospital va fer una pujada brutal des del punt de vista de prestigi, des del punt de vista econòmic, i va acabar sent precisament després a partir de l'any 1530 la propietària de l'illa de Malta, i actualment molts dels hospitals encara s'hi diuen cavallers de l'ordre de Malta, i si se va visitar l'illa de Malta, a més d'altres gaudis que té aquella illa, tant des del sol com està el Mediterrani, com monuments prehistòrics meravellosos i esglésies barroques extraordinàries, té també unes fortificacions sobretot a la Valeta, en les quals hi ha un testimoni d'aquesta presència d'aquesta ordre dels cavallers hospitalers, ordre que encara existint actualment, tot i que és més simbòlic que potser que real. Les monges hospitaleres, que també existeixen actualment, es van mantenir evidentment en aquest monestir que va fer la Sancha de Castella, i que a part de ser un lloc de retir també i de pregària, també va servir per ser els seus panteons. Ahir va ser enterrada la Sancha de Castella i va acabar també enterrant-se els fills que va tenir. Va tenir tres fills en aquest segon matrimoni, la infanta Dulce, la Leonor d'Aragó, que va estar casada amb el comte de Tolosa, i sobretot Pere el Catòlic. El rei Pere el Catòlic, el que va morir a Muret, el pare de Jaume I, va tenir també el seu monument funerari. Per tant, és un monestir reial, un monestir que, com va ser a Poblet o com pot passar a Santes Creus, inclús recordar Lleida, que van tenir també un rei de la Corona d'Aragó enterrat, doncs al monestir de Sixena estaria enterrat el rei Pere el Catòlic, el que precisament va acabar a Muret. Aquest monestir evidentment va tenir altibaixos al llarg de la història, va haver moments de glòria, sobretot en el moment de la fundació, després va tenir una davallada. Jaume I, que sempre va potenciar molt aquests aspectes patrimonials, recordant que allà estava enterrat sa padrina i son pare, doncs lo va potenciar. A la mort de Jaume I va tornar a haver una davallada. Després Jaume II lo va tornar a repescar una mica, i el monestir va tenir d'aquests altibaixos, però en general va ser un monestir ric, que va tenir molt patrimoni, i això malauradament es va perdre amb la desamortització. El 1835, aquesta gran actuació que es va fer pels governs liberals espanyols, que van acabar amb tant patrimoni, potser probablement és una de les actuacions més brutals en contra del patrimoni, especialment el religiós, però aquí les monges hospitalers, tot i que van perdre part del patrimoni, van poder després tornar al monestir, i tot i que en unes circumstàncies una mica deficitàries, van continuar existint. Aquí llavors el monestir, al segle XIX, a la diòcesi de Lleida, no hem de perdre de vista això.
Sí.
I això va fer que, a part del seu patrimoni, el bisbe de Seguer també el portés cap al Museu de Lleida.
Segle XIX i quasi bé tot el segle XX, no?
Sí, 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 per descomptat, exactament, tot el segle XX. El 1923, quan se declara precisament com a Monumento Histórico Nacional, que és una mica la causa de tots els, entre cometes, mals que tenim actualment, pertanyia també a la diòcesi de Lleida. El que passa és que aquesta declaració que es va fer l'any 23 es va fer com totes les declaracions de tot el contingut inter i exter, però no es va fer cap inventari de los béns mobles, lo qual deixa una mica aquesta declaració fluixa des del punt de vista de què és el que es podria dir que llavors hi havia en el món. Si s'hagués adjuntat un inventari, doncs la cosa hauria estat més fàcil. Clar, això sempre preste a les interpretacions que es poden donar. A partir d'aquí, les monges hospitaleres van de ballada, i a partir del 1980 marxen del monestir, se van a Barcelona, se van a Valdoreix, i de decideixen els béns que tenen, doncs, bueno, per recursos, clar, hem de pensar que és propietat privada actualment, i aquestes ventes se fan al 1982, es vendran 44 peces per 66 milions de pessetes a la Generalitat, que és la que hereda una mica per fer la diòcesi la força moral de tenir-lo. I en aquells moments el govern d'Aragó, doncs, no executa cap actuació. El 1992 i el 1995 s'acaben venent 52 peces més per 39 peces. I llavors quan reaccionarà el govern d'Aragó i comença el procés de reclamació del dret de retracte que podia haver executat abans, i que veritablement en un principi els tribunals precisament acabaran donant la raó a Catalunya de que ha arribat tard a Aragó i que el dret de retracte no el té el Tribunal Constitucional.
Això anava a dir, o sigui, correcte. Això ho has de sí, fer al sí, moment sí, sí. Que passa, perquè si no...
Per tant, judicialment aquesta batalla la guanya, diguem-la així, és la guanya de Catalunya, perquè el Tribunal Constitucional diu que no, no té el dret de retracte. Ara ja no entra a parlar de la propietat dels béns, que és per on se ataca després a través del jutjat de Huesca, i és on comença el litigi que ens ha arribat a que actualment dona la raó de que aquelles ventes no van ser correctes i per tant la propietat ha de tornar al lloc on havia estat antigament. Evidentment, la venda, independentment que fora més correcta o més incorrecta, en principi veiem que el dret de retracte no el tenia, que sí, de propietàries o no eren propietàries les monges, és un altre tema que també que podíem discutir, però en principi eren les propietàries, és propietat privada, i de fet ara han anat al monestir, que continua sent propietat privada, perquè ara al monestir no estan les monges hospitalàries, sinó que són les monges de Belén, les que tenen el monestir aquest en ús, i per això el monestir ha passat ara d'una institució evidentment pública, com és el Museu de Lleida, a una institució privada.
Les peces,
sí, sí, estan exposades, i per això inclús tenen unes condicionants horaris i demés. Per tant, vull dir que això és com tot, el que parlàvem en el programa passat, les lectures que es poden fer són moltes, els jutges fan les seves interpretacions, però a vegades, jo potser amb la meva ingenuïtat, sembla que la justícia és per buscar la veritat i intentar donar a cadascú el que li pertoca, i aquesta, i sobretot es veu aquí a vegades un odi, una, el que comentaves l'altre dia d'alguns polítics, unes declaracions que tampoc estan a l'altura.
No, ni molt
de dir, en el moment aquest, gràcies a que les va comprar la Generalitat, estan a Lleida i ara les tenen a Sixena. Si no les hagués comprat la Generalitat, haurien anat al mercat d'antiguitats.
No, n'hi ha moltes joies de Sixena que sí, estan amb col·leccions privades i no es poden reclamar.
Correcte.
I s'estan intercanviant de mans amb subhastes per molts diners.
Per això, per tant, aquestes que s'han pogut reclamar, a part d'altres que també estan en museus oficials que no se reclamen, curiosament, però en fi, això és una altra història, gràcies a que les va comprar la Generalitat. Per tant, a veure, a seure's i haver parlat i pactat i el que dèiem, inclús utilitzar les noves tecnologies, penso per deixar contents a tothom i que hagués hagut aquest acord de què era la filosofia que tenia una mica Sancha de Castella quan va crear aquest monestir, que era una mica el cor d'Aragó, d'aquestes dos entitats polítiques com era Aragó i Catalunya en aquells moments, en el segle XIII, que és quan va fer endavant tot aquest monestir, que veritablement s'hagi perdut.
Molt bé, fem una pausa i de seguida parlem de carrers.
En Vision Lab, 50% de descuento en cristales progresivos. Hasta el 31 de diciembre, 50% en cristales progresivos. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Este jueves 21 de diciembre, Cataluña vive un momento histórico. Y 13 te lo contará en directo. A partir de las 8 de la tarde, conexiones con las sedes de los partidos, con todos los protagonistas. Análisis de los sondeos.
El ex vicepresidente catalán.
Los resultados finales y los posibles pactos de gobierno. El Cascabel, especial elecciones catalanas.
Y junto
con Antonio Jiménez y José Luis Pérez. El jueves, en 13.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Pues porque el árbol encendido en la noche, el Belén iluminado, para mí han representado siempre la belleza y el misterio descubiertos en la infancia. Y el espacio donde se reunía la familia y donde tenían lugar las sorpresas en torno al calor del afecto.
En fin de semana, vivimos la Navidad contigo.
Feliz Navidad.
Solo un maestro excepcional podía volver a conseguirlo. Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, presenta un tempranillo zamorano en estado puro. Dehesa la Granja, fruto de la experiencia de toda una vida. La expresión más rotunda de la obra de un maestro. Dehesa la Granja, el capricho de Alejandro Fernández.
A Diagnòstic Vehicular Immediat Lleida li oferim revisions pre-ITV i diagnosi, mecànica ràpida, electricitat, automatismes, aire condicionat i caixes de canvi automàtiques i convencionals, Mercedes, ZF i Boyd. Confiï el manteniment dels seus autocars i autobusos, cotxes i furgonetes a Diagnòstic Vehicular Immediat Lleida, avinguda de l'Exèrcit 33, Naue, al costat de la rotonda dels instituts.
Són les festes de Nadal. Temps de vacances, temps d'oci i sobretot temps de família. Quina millor manera de disfrutar de tot aquest temps gaudint dels plats casolans nadalencs que et proposa el Tiberi de la Roser. Encomana els teus plats de Nadal al Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 de Lleida o truca'ns al 973 28 95 20. Obrim tots els dies.
Aquest Nadal, quan entris a Poli Juguetes, quelcom màgic et passarà. Entraràs al nostre món d'emoció i diversió envoltat de milers de joguines per gaudir petits i grans. I ara, amb la teva compra, pots endur-te la cistella de joguines més gran d'aquest Nadal. Informa't a vivejugando.es. En Lleida, tu tienda Poli Juguetes, en calle Alcalde Coste número 5.
patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Ho hem avançat, que anem a parlar de carrers, però no hem dit de què.
No hem dit parlar de què. També de què? La setmana passada vam buscar un carrer relacionat amb Sixena i el que vam trobar més a prop és el del carrer de l'Hospital de Sant Joan. Avui era un carrer relacionat amb el museu. Podíem parlar del carrer del Sant Crist, que és el que donaria l'adreça, però jo penso...
El carrer Museu de Lleida no hi és.
No existeix el carrer Museu de Lleida. Està la plaça dels Amics de Lleida, però que no té res a veure amb el museu, i en parlarem un altre dia. I com d'alguna manera jo penso que, tot i que l'entrada oficial és carrer Sant Crist o també per la carrer Lluís Bessa, però d'alguna manera la fachada del Museu Forta la té a la plaça, entre cometes, que no té nom oficial, però és extraoficial, de la Maternitat. I com lligarà d'alguna manera amb el que parlàvem en el programa, que és de Gaspar de Portolà, relacionat amb el tema de la beneficència i de la maternitat, doncs aquesta idea de la maternitat que es va crear en uns terrenys que eren de la Diputació de Lleida, on havia estat bona part de lo que era el convent dels Carmelites, que després de la desamortització va passar a la Diputació i es va convertir en la llar de Sant Josep per cuidar dels padrins i dels nens que no tenien pares, i per això d'aquest edifici, que solament queda la façana que dona Lluís Bessa i l'església de Sant Josep, que és on està precisament instal·lat actualment el Museu de Lleida. L'altre es va enderrocar tot per fer el nou edifici del museu, però els patis que tenien, aquestes instal·lacions que tenia aquest convent, que per una banda tocaven a la maternitat, perquè també era una entitat pertanyent originalment a la Diputació de Lleida, i allí és on se cuidaven els nens orfes. Per tant, era un complex de beneficència, és a dir, la llar de Sant Josep era on se cuidaven els padrins, era de les primeres geriàtrics, podríem dir, que va haver a Lleida. La maternitat era pels nens orfes, i molts nens orfes podien acabar trobant feina en los tallers, que llavors havia com una espècie de formació professional que també es donava a la llar de Sant Josep, de fusteria, de temes de...
Oficis,
correcte. Per tant, aquest, el que es deia la llar de Sant Josep, que ara ha passat a ser aquesta residència que hi ha al carrer Mercè, s'ha traslladat allí pertanyent a la Generalitat, era una illa dedicada a la beneficència. I precisament on estava inclús una entitat, i també molta gent va estudiar ahir arts gràfiques, que era la impremta de la Diputació, és on se va construir l'actual edifici de l'arxiu provincial, o l'arxiu de la Generalitat, que dona al carrer Lluís Bessa, carrer Governador Montcada. Per tant...
Sí, la illa de la Maternitat, per entendre'ns, és la part central, seria
correcte,
el pàrquing, i però inclou també el museu, la part de l'arxiu i la part de la biblioteca pública.
Sí. Passa és que dona...
És maca, per això, aquesta illa.
Sí, la illa sí, pot ser massa cotxe, tot i que va molt bé.
I ara no recordo si el projecte deia que havia d'anar soterrat.
Correcte. El pla, sí, quan està...
Jo no sé per què ens gastem tants diners fent projectes si no s'acaben complint mai.
La idea era que hagués aquí
una plaça... Però tu t'imagines allò soterrat.
Magnífic.
I allí sí que es podia fer l'entrada del Museu de Lleida, que donaria la part baixa i amb escales per pujar dalt.
Correcte. Bueno, és que aquesta era la idea. Inclús, fins i tot, hi ha una possibilitat d'accedir també a la biblioteca per allí, havia la idea, i l'arxiu sí que la porta la té pràcticament allí al costat, i de fet, en el projecte, si no recordo malament, havia com una escultura que recordava una mica com la piràmide del Louvre, és a dir, que havia idees d'aquestes de col·locades.
Però per què no acaben mai els projectes? És que de veritat, no sé.
Són dos
tan
coses.
Tan maco que seria.
Una qüestió de l'econòmica, però altra és la iniciativa.
És la voluntat de fer-ho.
I és aquesta, i és el que va sortir l'altre dia en un debat d'aquestes entitats polítiques.
L'econòmica pesa. Sí. Però si tu tens voluntat de fer-ho, potser no ho faràs en 2 anys, ho faràs en 5.
Sí.
Però ho acabaràs fent.
Però los mandats que tenien de 4 anys fan que moltes vegades, quan hi ha un relleu polític en una institució, el que ve, independentment del color que sigui, a vegades per qüestions
de rebaixes... Sí, però això té un nom.
Sí.
Això té un nom.
Sí.
Que la persona que està al capdavant no treballa per la ciutat, treballa per ell.
Clar, per descomptat. Però llavors el que arriba diu, tots els projectes que hi havia de l'anterior...
Sí, clar, ho aturo tot.
L'aturo tot i jo començo coses noves.
Clar, per fer-me veure, per això ho dic, treballen per ells, no? Treballa per la ciutat, caram, que jo no ho entenc.
Però vull dir que aquestes són les dues causes.
Sí,
llavors l'econòmica és la que sempre entra per disfressar que això no es pot fer. És una pena.
En fi, és una illa de la maternitat que...
És l'illa cultural, és una illa cultural.
Ai, illa cultural. Sí, sí, està bé, però podia haver estat molt millor.
El servei que dona de pàrquing, que em sembla magnífic, perquè a més...
No, no, inclús... és que això no ha de desaparèixer.
No, per descomptat, inclús està pues, la clínica de Montserrat, que també pues, té també la seva servitud, i dintre del que és el nucli urbà, però soterrat, per això són els pàrquings, i llavors a dalt, un espai de gaudi, i com has dit molt bé. Per tant, aquesta illa de la maternitat, com sempre s'ha dit, seria un potenciar més el museu, i que també, pues, ja que ara hem perdut algunes peces, doncs potser podem dedicar energies a fer la plaça.
Joan Ramon González, com sempre, un plaer, segueix reflexionant, i la setmana vinent, darrer programa de l'any.
De l'any, i ja veurem com estem, no? Perquè sí, tindrem notícies lo que, en funció del que hagi passat demà.
O no. Però, bueno, notícies del que ha passat,
segur,
sí.
Clar que sí.
Però ara, potser estem igual.
Exacte.
Igual vull dir inactius.
Sí, sí, sí. Esperem que, no sigui, esperem que no sigui així, i que serveixin per solucionar, que ja ens fa bona falta, és una pena, i reflexionem bé.
Bona setmana.
Igualment.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que busquem les senyals horàries de 2:15 i comencem a parlar de noves tecnologies a l'Info Cope Lleida.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
Es tiempo de soñar, de buenos deseos, de nuevos propósitos, de buenas acciones. El momento para el reencuentro, para comprometerse con los demás y ser felices. Esta Navidad, sé parte de la solución para conseguir un mundo mejor. Sé parte de nuestro compromiso. Hazte de Cáritas.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En COPE vivimos la Navidad contigo, minuto a minuto. Con el Papa Francisco y la Misa del Gallo este domingo a las 9:30 p.m. desde el Vaticano. Con la bendición Urbi et Orbi el día de Navidad y en Año Nuevo desde la Plaza de San Pedro en Roma.
Síguelo también en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE vivimos la Navidad.
Feliz Navidad llena de esperanza para todos.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los... Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Tus bonos han dejado de cotizar. Quiero recuperar mi dinero.
Su ley es implacable.
Estoy enferma y nos he llevado a la ruina.
No es culpa tuya, es de los bancos.
Si yo pierdo, tú pierdes. Asalto a Wall Street.
Los delincuentes de verdad están en Wall Street.
El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que parlem de noves tecnologies, com sempre, al vell mig de la setmana, camí cap a les 2:00 p.m, a l'espai InfoCope Lleida, un espai que ja té tradició. La tradició es fa amb l'experiència i amb els anys, doncs ja tradició. I es troba a www.infocopelleida.com i, com sempre, ben acompanyats els dimecres aquí als estudis de Cope Lleida amb Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia, Ricard.
I amb el David Casero. David, què tal? Bon dia.
Muy buenas tardes.
De què parlem avui, Jaume?
Doncs estem a dia 20 de desembre i queden 5 dies per Nadal. I si no tens el regal a punt, avui et donarem més idees. Què et semblaria monitoritzar tot el que passa a casa teva d'una manera molt fàcil i des de qualsevol lloc?
No.
Això intentamos nosotros todos los días.
És el gran hermano.
Doncs què us semblaria també digitalitzar processos manuals i inclús posar una mica d'intel·ligència per automatitzar aquestes execucions?
Això també és una cosa que es va buscant, eh?
Sí, sobretot intel·ligència.
Doncs en parlarem tot plegat a l'entrevista TIC avui amb l'empresa D-Link. I després, com no, com sempre, després de l'entrevista, la petita pausa musical. No sé si és pausa, si és sorpresa.
És sorpresa, ja rebategem-ho, és sorpresa musical.
Avui què és? Guitarra, electrònica, pop...
Ni obre la carpeta, no?
Dance, una mica de dance, sisplau.
Vinga, ja et busco algo.
I com no, després de la petita pausa musical, la tertúlia freak, l'esperada. Però ja sabeu que arribem a final d'any i comencen els rànquings.
Ai, sí, els rànquings de cada any, tu.
Els millors mòbils de menys de 300 euros, per exemple, els més venuts del 2017, les millors apps, que ha passat en Disney... Doncs en parlarem tot plegat aquí a la Tertúlia Freak. I després de la Tertúlia Freak, doncs ja sabeu, aquests 3 minuts, els més esperats, com sempre acabem amb els 3 minuts finals, amb les fantàstiques idees i solucions de l'espai tecnològic del carrer Segòvia número 4. Carrer Segòvia número 4, que estem a 5 dies de Nadal. I si voleu consultar-ho abans d'anar-hi per tindre-ho clar, a internet espaitecnologic.cat.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i el podcast.
Doncs apa, Jaume, l'entrevista del dia.
Doncs som-hi, lo anunciábamos al principio. Hoy hablaremos de cómo domotizar nuestra casa de una manera muy fácil y sencilla, gracias a D-Link, una de las empresas mundiales especializadas en poner la tecnología al alcance de todos sin tener que ser expertos. D-Link es uno de los fabricantes de infraestructuras de networking, líderes a nivel mundial, y lleva más de 30 años proporcionando productos innovadores y de alto rendimiento a consumidores y empresas. Hoy tenemos con nosotros a Anselmo Trejo, director de marketing y comunicación para España y Portugal. ¿Qué tal, Anselmo? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por invitarnos al programa.
Bienvenidos a Cope Lleida. Sabemos que está de moda las cámaras IP, que se pueden ver desde dentro de casa o desde fuera. Pero muchas veces, ¿es tan fácil conectar todo este sistema? ¿Realmente sencillo?
Sí, ahí está un poco el truco de todas nuestras cámaras MyD-Link. Antiguamente estas cámaras IP que mencionas eran bastante complicadas de instalar. Habría que abrir puertos en el router, ser casi un poquito ingeniero de redes, ¿no? Pero gracias a nuestra plataforma MyD-Link lo que hicimos fue que la cámara, sencillamente a través de una app, que por supuesto es gratuita en las plataformas de iOS y de Android, nada, detecta la red Wi-Fi del router, se conecta a ella y desde ese mismo momento, desde la propia app, ya se puede ver el vídeo, el audio en directo y hacer, bueno, zoom, etcétera, un poco vigilar lo que más te interese desde el móvil y lo más importante, desde dentro de casa, pero por supuesto también desde fuera y a través de internet. Tampoco necesitas un móvil, incluso con un navegador web en cualquier ordenador, te conectas al portal de MyD-Link y ves lo que está pasando en directo, que siempre está bien ver que los peques están haciendo los deberes o bueno, o lo que te interese ver en casa, claro.
O el perro se ha hecho algo. Buenas tardes, Anselmo. Oye, una consulta, digo, porque fácil de conectar, sistema, ahora... Cuando yo llego a casa es, ostras, hay un montón de tipo de cámaras, me pongo a buscar e incluso dentro de D-Link veo que hay un montón de cámaras. ¿Cómo tiene que ser esta cámara para que nos dé un buen servicio en nuestro hogar? Es decir, ¿cuáles son las prestaciones mínimas que debe tener?
Bueno, las prestaciones mínimas, que ya lo tienen toda nuestra gama de cámaras, es muy importante que tenga visión nocturna. Porque lógicamente en casa, en cuanto apaguemos luces de habitaciones o echemos un poquito las persianas, la cámara se quedaría con la luz en negro si no tuviera unos LEDs infrarrojos que automáticamente entran en acción, con lo cual verás la imagen en blanco y negro, pero la verás exactamente igual de definida, ¿no? Esto, por suerte, ya lo tenemos en todas nuestras cámaras. Y luego la mayoría también son en alta resolución, en 720, con lo cual en cualquier móvil moderno que ya admite el formato HD, pues también nos va a ganar bastante la calidad de imagen, y cuando hagamos el zoom táctil en el móvil, pues también la definición de la zona del zoom pues será mucho, mucho más agradecida. Por lo demás, son cámaras que, como decía, muy sencillas de instalar, y es muy importante, que también lo tienen todas las cámaras de la gama, que tengan sensores de movimiento y de sonido. ¿Para qué? Pues porque no siempre vamos a estar con la cámara, digamos, viéndola en directo, ¿no? Estos sensores de movimiento y sonido lo que hacen es que cuando detectan, evidentemente, movimiento o sonido en los parámetros que nosotros le fijemos, nos mandarán una alerta al teléfono móvil, la típica alerta como cuando el WhatsApp tiene un mensaje pendiente. pendiente, que te indicará que hay movimiento o sonido. Esto, si estamos fuera de casa de vacaciones, pues bueno, puede ser un trágico síntoma de que alguien ha entrado en casa, ¿no? Momento de llamar a la policía, con lo cual tienes ahí un poquito, además, el plus de la seguridad, más allá de estar viendo lo que está ocurriendo en tu hogar, que no vas a estar 24 horas pegado, lógicamente, al móvil.
Uh-huh. Sabemos que las cámaras no son un servicio de seguridad, pero nos pueden dar alertas, ¿no? Nos mandas estas alertas. ¿Cómo lo hace este tema de Link? Porque necesitamos ahí una conexión en casa. ¿Cómo tiene que ser esta conexión?
No, básicamente se conectan a cualquier router. Evidentemente sí que tienes que tener una conexión a internet, te sirve incluso una ADSL básico. Tampoco es que el streaming de vídeo y de audio consuma muchísimos datos. Y luego, por supuesto, si ya tienes fibra óptica, etcétera, etcétera, mucho mejor. Pero las cámaras se conectan como conectamos cualquier teléfono móvil al router, es decir, escanean la red wifi disponible, le pones la contraseña y a partir de ahí es un dispositivo más funcionando dentro de tu red, como un móvil, una tableta, una Smart TV. Funciona el sistema es exactamente el mismo.
Y yo tengo aún en mente que siempre, bueno, antiguamente como mínimo era así. No, porque en el router le tienes que hacer una configuración especial, tienes que abrir un router para entrar esos puertos, pim pam, ¿qué hay de esto?
No, ahora es lo que te explicaba anteriormente. Gracias a la tecnología MyDLink que incorporamos en todas las cámaras, que es a través de una app gratuita, esto ya no es necesario. Tú compras el producto, lo enchufas, instalas la aplicación, le das a instalar, detecta la cámara, te detecta la wifi, pones la contraseña de tu wifi y a partir de ahí la cámara ya funciona. No tienes que entrar en la configuración del router absolutamente para nada.
Desde fuera de casa podemos controlar remotamente esa cámara, ¿no?
Así es, esa es un poco la gracia y por qué, gracias a Dios, se están vendiendo bastante bien estas cámaras. Porque hasta ahora el concepto que teníamos era el de la webcam, porque la gente las confunde un poquito con las webcam y no tiene nada que ver. Porque una webcam, claro, te obliga primero a tenerla enchufada a un ordenador, que el ordenador esté funcionando y que tengas un Skype abierto o cualquier sistema de videoconferencia y entonces veas a través del ordenador que estés conectado a esta videoconferencia. La cámara IP, las cámaras MyDLink son totalmente autónomas, es decir, no necesitan ningún ordenador, funcionan de forma autónoma, se conectan al router y a partir de ahí son accesibles a través de internet. Repito, estés donde estés, con tal de que tu dispositivo, tu móvil o tu ordenador tenga conexión a internet, aunque estés en Australia, podrás ver la imagen y el vídeo de la cámara.
Aparte de las cámaras, con esta aplicación y con los servicios de Link, ¿qué podemos controlar más?
Pues podemos controlar con la familia MyDLink dispositivos como enchufes inteligentes, que son nada, unos enchufes que se ponen en cualquier toma eléctrica de casa, y la lámpara o el electrodoméstico que le enchufes, pues podrás también a través de la misma aplicación apagarlo, encenderlo, programar su funcionamiento, ver el consumo que tienen, incluso tiene alerta si hay un sobrecalentamiento del enchufe, con lo cual, bueno, ahí evitarías incendios. Hablo ya de una parte de esta domótica, que es la que comentabas tú al principio.
Bueno, aparte, nosotros hemos sugerido que podría ser un buen regalito para Navidad, pues yo que quiero ser un friki de estas cositas y tener las cositas de casa controladas, pero ¿es asequible todos los bolsillos?
Sí, bueno, de hecho, eso es un poco lo que más nos piden la mayoría de los usuarios, ¿no? El decir, bueno, esto será súper caro, porque la gente asocia mucho la videovigilancia al tema de las cuotas de seguridad, como te cobra cualquier empresa de vigilancia o Securitas, etcétera, etcétera. Y lo bueno que tiene es que con esta solución te ahorras las cuotas. Tú simplemente pagas la cámara, la aplicación es gratuita y las cámaras las tienes desde 49 euros hasta 129 euros. Ya depende de que la quieras, pues con cabezal giratorio, motorizada, o la más sencilla que te comento, que son 49 euros. Ahora, estas últimas que hemos lanzado, la gracia que tiene es que son muy pequeñitas, son muy compactas, la 8000 LH y la 8100, que era algo que también nos pedían mucho los usuarios, porque, bueno, pues para que no llame mucho la atención, que la cámara esté en una repisa, que sea bonita, y sobre todo que sea chiquitina, ¿no? Y hemos conseguido que ya solo por 9 centímetros por 3, hacerlas casi diminutas, ¿no? Para que no se vean, para que pasen desapercibidas.
Oye, Anselmo, una cosa, disculpa, Jaume, que llevo 9 años en el programa saltándome el guión, me gustaría, como ya hemos hablado de todas las cámaras, digo yo, por último, porque nada, en un minuto nos va a decir ya Ricard, corta, corre, yo tengo una pregunta aparte de todo esto de las cámaras, y es que sabes qué nos pasa, que tenemos teléfonos y tablets súper gordos y ordenadores en casa, tenemos ahora ya, gracias gracias a Dios, unos accesos de fibra FTTH maravillosos, pero ostras, yo disculparme, pero el router que nos ponen los ordenadores muchas veces con las wifis, y hablando de conectar wifis, digo, ostras, digo, si ya tenemos muchos problemas con todo esto, ¿qué router de D-Link nos aconsejas para cambiar solo nuestra wifi de casa y poder conectar todo esto?
Bueno, para solucionar el problema de wifi, que efectivamente te doy la razón y tienes razón, que las operadoras es increíble con lo que pagamos mes a mes, el router bastante limitado que nos ponen, ¿no? La gente contrata 50 o 100 o 500 megas y a la habitación de al lado le están llegando 2 megas.
Sí, correcto.
Eso, y a la tercera ya no le llega absolutamente nada, ¿no? Por wifi. Tampoco se trata de cablear toda la casa. Yo te recomendaría, en cuanto a router, el DIR878 y el DIR882, porque bueno, es wifi ya doble banda con 6 antenas, con cobertura más que de sobra para cualquier casa que no sea de 500 metros, claro, una casa normal y corriente le va a llegar cobertura. Y si no, las otras soluciones que tenemos también en D-Link, que son los amplificadores wifi, que sabes que son enchufarlos a mitad de camino donde ya te llegue un poquillo bien la señal y te amplifican la red, o bien los PLCs, que lo que hacen es llevar la conexión a internet por la red eléctrica. Conectas uno al router, el otro en la habitación del piso de arriba o donde no te llegue el wifi, y a partir de ahí, al ir la señal por la red eléctrica de tu casa, ahí ya sí que no hay ningún tipo de interferencia ni ningún tipo de pared o algo que te pueda tapar la señal wifi.
Vale, así que me quedo con los routers de doble banda y me quedo con PLCs con wifi.
Yo me quedo con lo último que ha dicho, con la cámara, esa miniatura.
Sí.
Porque después llegas a casa y dices, uy, esto se ve no mucho, es que esto aquí no queda muy bien. Y esa camarita que he visto que habéis sacado, que has comentado, pues es fantástica.
No, pero es que la cámara la tengo pedida ya, si el problema era ver si me va a aguantar todo conectarla al router.
El tema del router, yo te explicaré yo cómo tienes que hacerlo, porque el que te dan la operadora lo pones como en modo bridge.
Correcto.
Y ya está.
Y ya
sabes, el que manda es el otro. Además, ¿sabes qué pasa? Que te
crees. O si no, puedes ponerlo en modo punto de acceso, que también nuestros routers permiten ponerlos en modo de acceso.
Pero es una que comenta David Casero, porque cuando cambiamos de operadora, tenemos que volver a cambiar todo el tema de la wifi, los accesos.
Correcto.
Y tenemos el filtrado por Mac y toda la historia.
Si
tenemos nuestro. Siempre es el mismo. Puedes cambiar mil veces de operadora que tu red de casa no la vas a cambiar.
Y hay algo más gracioso, que tienes una avería y dicen reinícialo, y se ha reiniciado todo, contraseñas, todo,
sí,
lo que hubieras cambiado. Lo cual,
sí,
nos evitamos muchos problemas.
Si no te lo reinician ellos, ¿no?
Sí, también.
Exacto.
Da un poco de apuro la seguridad que pueda tener tu red cuando un señor desde allá, pues es capaz de reiniciar tu red, ¿no? Con lo cual te quedas un poco mosqueado. No vaya a ser que sea capaz también de acceder a los archivos de tu red, que espero que no.
Bueno, pues la verdad que tenemos un montón de gama y este año una carta tremenda, ¿eh? No sé quién la va a asumir, pero...
Lo que sí tenemos son muchas ideas. Anselmo Trejo, director de Marketing de Comunicación para España y Portugal, gracias por ilustrarnos técnicamente aquí hoy en COPE Lleida. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, enhorabuena por el programa. Na, 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 come on.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Va bé aquesta Jaume?
Sí, pot anar.
És de Jaume, és de Jaume. L'estilo de Jaume, discotequero...
No, però el meu estil no és l'americà.
Bueno,
és el nord europeu.
Hem de filar més prim, eh?
Sí, DJ Sitja.
Escolta, que això és de l'any 2010 ja, eh? És Anem de Rihanna del 2010, eh?
Hosti, com passa el temps, eh?
Gran de Rihanna.
Doncs apa, mira cap on anem, Jaume.
La tertúlia Freak.
Doncs, David, per on vols començar? Pel rànquing, pel més venut, per les millors apps o per Disney?
Por lo que tú quieras, Jaume, si al final...
Us dono els 9 minuts i mig habituals, eh? Ho dic per...
No, bueno, Disney, mira, es que todo, o sea, hoy todas las noticias es una noticia, es una tertulia, ¿no? Y es tertulia Freak, ¿no?
Sí.
Y al fin, los teléfonos más vendidos. Pues mira, en vez de decirte los modelos, te puedo decir cada vez pantallas más grandes.
Sí, señor.
Y cada vez mejores cámaras.
Sí, señor.
Y eso es por lo que estamos dispuestos, según parece, los consumidores a pagar. Por buenas cámaras y grandes...
Todo ya ha pasado en un segundo término y la memoria también.
Bueno, presuponemos que un ya tiene la pantalla grande y tiene buena cámara, para poder gestionar todo eso ya lleva un buen motor. No nos hables de procesador a los consumidores,
vale,
¿no?
A un buen motor.
Dice, un buen motor. Esto ya funciona pero tiene que ir
rápido. Pero es verdad lo que dice Jaume, porque hace 2 años... la gente que era un Snapdragon, el 835, que tenía que salir el 840, sabía que Apple que iba con el A10,
un quad-core,
no sé
un octa-core.
Es verdad que todo eso se está perdiendo. La gente ya lo presupone. Ya, oye, ya dicen, ¿funciona bien o no?
¿Sí? Ya pues funciona.
Efectivamente. Es como decía aquel, a mí las preguntas de, oye, ¿qué tal va el iPhone 10? O sea, me he gastado 1.300 euros, te voy a decir que va mal. Ni de broma.
Ni de broma.
Va de fábula. Va de fábula.
Es lo mejor que hay.
Es decir, esto, en cuanto a las apps, fijaros que de las apps más utilizadas, ¿vale?, y más usadas y con más descargas y que más se han actualizado y que mejores puntuaciones tienen por parte de Google, resulta que no hay nada nuevo. Lo mejor de todo, hay una nueva que es una aplicación que, bueno, pues ya ha resurgido entre los profesores y catedráticos como herejía, ¿vale?, para algunos de ellos, no para todos, que resuelve problemas o te ayuda a estudiar resolviendo ciertos problemas a través de la cámara. Bueno, pues estos ejercicios, incluso tiene un OCR para poder leer el contexto del ejercicio.
Y son, ¿vale?, bastante buenos, ¿eh?
Sí, sí, y te lo da además paso a paso. Es decir, no es que te dé el resultado, sino que te da paso a paso el desarrollo y el desenlace, ¿no? Sobre todo de matemáticas, pero también hay muchas preguntas y cada vez más respuestas de literatura, filosofía y demás, ¿no?
Pero todas las apps tienen un tret en común, ¿no? Que todas son de audio y de vídeo, prácticamente.
Exacto. Y aquí es donde íbamos, porque dices, todas las noticias van al final. Jaume estaba un poco así, me dice, ¿pero qué quieres hablar de Disney? Mirar, al final el tema es que hemos comprado equipos muy grandes. Tenemos las aplicaciones más utilizadas. Tenemos que las redes y los operadores, algunos de ellos nos están diciendo, oye, te regalo el tráfico de lo que consumas en vídeo o en redes sociales. Uh-huh. Eso para empezar es porque lo saben, ¿eh? Por esto que hablábamos de espiar, esto para empezar es porque lo saben, ¿eh? Que lo sabemos todos. Bueno, pues el tema es que al final, sea el equipo que sea, un ordenador, sea una televisión conectada a internet, que eso está más claro, sea un teléfono o sea un tablet, y aunque sea nuestra herramienta de trabajo, más del 80% del consumo y el tráfico que hay en toda la red a nivel mundial es de consumo de ocio. Pelis, revistas, radio, televisión, absolutamente todo esto es lo que copa el mayor consumo de tráfico de la red, con lo cual los equipos, aunque los utilicemos para trabajar, muchos de ellos, y otros solo para el ocio, el tablet que tiene el niño, uh-huh, o una tele que la usas para el ocio, no para trabajar, ¿vale? Bueno, pues todo esto, al final, ¿qué es lo que hace? Que las empresas que se están convirtiendo en verdaderos monstruos, aparte de los que hacen estas aplicaciones, aparte de los que hacen todo esto, son las empresas de contenido.
Claro.
Prime Video con Amazon, Google, hablábamos la semana pasada de su de televisión, hablamos de Netflix, hablamos de HBO, hablamos de la plataforma de Movistar, hablamos de las compras y las ventas de licencia, de producción de contenidos, porque los contenidos es lo que se consume. Pues si hablamos del rey del contenido, el rey del contenido es Disney. Es ese señor que está ahí congelado, que la semana pasada se gastaban 52.400 millones de dólares en comprar la 20th Century Fox y la 21st Century Fox.
Que eso es contenido puro y duro ya, ¿eh?
No, no, o sea, es que esto es por eso. Bart Simpson trabaja para Mickey.
Pero no compran de aquí en adelante, compran todo el catálogo.
Todos los derechos. Además, han puesto tanta pasta encima de la mesa porque muchos de estos derechos que tiene la Fox, que hizo el Grant Murdoch, hay acuerdos pequeños con muchas productoras y con muchos estudios de allí de California, ¿no? Uh-huh. Y ha comprado absolutamente todo. Pero es que, claro, si tú miras hacia atrás Disney, ahora mismo, si yo te cuento, te hago un pequeño listado de, nada, 12 empresas de Disney, a ver si te suenan. Mira, ¿te suena la ESPN, la ESPN de deportes, sí, americana? Sí, sí. ¿Te suena? Bueno, pues eso, el dueño es Disney.
La Fox.
Disney. La ABC, la ABC, Disney, Lucasfilm, que presentaron la semana pasada la tal Disney,
Pixar
Disney. Del antiguo Steve Jobs, Disney, Marvel y todos los superhéroes de Marvel que vienen los Vengadores, Marvel, el dueño de Marvel es Disney.
Por cierto, que cada vez va teniendo más sentido el tema de su aplicación, de su servicio de vídeo a demanda.
Claro, aparte de las televisiones que tienen ellos.
Lo digo porque ya se ha anunciado para el año que viene y claro, decíamos, bueno, para poner las cuatro películas de Disney, no, que va a tener un catálogo inmenso ahora.
Cuatro no, las cuatro millones.
Bueno,
exacto,
sí, claro.
Sí. Todos los canales, pero fijaros una cosa, si hablamos de todo esto, ¿vale? Al final nos damos cuenta que ninguna de las empresas se mezcla ni se destruye. Es decir, Lucasfilm sigue haciendo la saga de la Guerra de las Galaxias y trabajando en la Guerra de las Galaxias. Y tiene ese público. El público de Marvel es el público de Marvel y no se ha visto porque entre medias entre Mickey Mouse. ¿Me entendéis? Uh-huh. Siguen explotando lo suyo y cada vez más. Frozen se estrenó en el año 2013. Estamos en el 2017, donde están ofreciendo un corto de 20 minutos. Y sigue siendo una máquina de hacer dinero.
Por cierto, que está delante de la película de Star Wars.
No,
el corto de
en
Frozen.
En algunos cines y delante de la película de Coco.
Y también, me han dicho que es un corto largo.
20 minutos.
Es que claro, es muy largo.
Son 20 minutos, pero es la forma exclusiva de verla. Pero al final, daros cuenta, están comprando nichos y sectores de mercado. Es decir, con todo el tema de la Fox, todas las películas, todo tal, es un mercado que hasta ahora no tenían de ese tipo de público. Y, además, otro tipo de público muy, muy, muy importante, que es el de la animación para mayores. Que no solo con Pixar o con Marvel podían tener, sino que, bueno, pues que ganan toda la parte de los Simpson, Padre de Familia, American Dad, todas estas series para mayores.
Pero se entiende que el año que viene van a sacar su plataforma también.
No,
que
eso está anunciado.
No, eso ya está anunciado, que tienen su propia plataforma para ofrecer todo y daros cuenta que van a tener para todo tipo de público, que es lo que os digo, con solo estas ocho empresas que hemos dicho, ya tienen contenido para todo tipo de público.
Sí, eso está
deportes, noticias.
Y claro, eso que te carajo que están es alimentando de contenido a esta plataforma. Que eso tira
alimentando de contenido, ojo.
Alimentando contenido, ¿no? Es que no
lo están comprando. Lo están comprando, sí, es verdad. Algunos como Movistar, como otras plataformas, como Netflix incluso, negocian por derechos y ellos, en vez de negociar por derechos, están comprando y son suyos. Es decir, toda la producción es suya, la distribución es suya, los derechos
lo cual
son
no
suyos.
Quiere decir que algunas de estas las licencien para Netflix,
por
para
supuesto.
Movistar o para otras plataformas.
Ahora
pero
mismo todo Marvel me lo estoy viendo yo en Movistar.
Pero
o sea,
algunas no, supongo algunas que no. Se las guardarán. Molt bé, Jaume, deixem aquí la tertúlia freak.
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
ET, espai tecnològic, el multiespai per connectar els teus dispositius mòbils amb l'esport, la salut, la música, la llar, el cotxe i tot el que vulguis imaginar. Venda, reparació i configuració de mòbils i tauletes. A més, amb els nostres cursos aprendràs a optimitzar i fer ús dels teus dispositius. ET, espai tecnològic by Group TIC, carrer Segòvia 4. Més informació a
espaitecnologic.cat.
Espai tecnològic,
casa.
Jo vull temps d'espai tecnològic, Jaume.
Sí, suposo que necessites encara comprar aquests regalets d'última hora i que sempre en teniu a punt i teniu moltes idees per regalar.
No, ja sé que és una pena quedar-se sempre a la darrera hora, però...
Però és així, tot ho deixem per darrera hora.
L'important sí, però la darrera hora has d'anar a un lloc bo, ja.
No, i concret. I per això ja volem aquí que ens concretis. Jo abans, a l'entrevista, comentàvem que sí, tot el tema de link i aquestes cosetes és plug and play, és molt fàcil de connectar, però quan...
Les tenemos en ET, però...
Però això que dius, ostres, doncs no és tan fàcil com deien. O sí que és molt fàcil, però tens de saber aquella miqueta, aquell plus. I suposo que l'espai formació d'espai tecnològic, a part de vindre a buscar els regalets, me donarau aquest plus.
Exacto, e incluso si no te ves capaz, tenemos técnicos. Por supuesto, de primer pago, pero tenemos técnicos que pueden ir a tu casa a instalarlo, a enseñarte cómo funcionan. Ya no incluso desde nuestra casa, si te ves capaz de hacerlo, que no tienen, es súper fácil, como bien nos decía Anselmo en la entrevista, pero que aparte de explicarlo, podemos ir a hacerlo allí in situ. Mirar, yo creo que siempre podríamos estar dando formación, productos, ofertas, ahora mismo ofertas muy buenas, la semana pasada hablábamos de patinetes eléctricos. Vaya. Igualmente te hablo de una serie de cargadores inalámbricos y tu teléfono es compatible, desde el S6, S7, S8, iPhone 8, iPhone X, todos los teléfonos compatibles tenemos bases cargadoras inalámbricas, que es súper cómodo. El que lo prueba no vuelve a conectar un teléfono por debajo. Pero mirad, el tiempo al final es lo que nos apremia a todos. Con lo cual yo os invito a que entréis en la web de Spike Technologic, que hagáis incluso vuestro pedido, que os lo preparemos, que podáis ver todo el catálogo de artículos y que vengas a recogerlo o te lo enviemos a casa y vengas después de Navidades a consultarnos, a que te expliquemos para que tú puedas hacer ese regalo. Como el tiempo apremia, de verdad, te lo ponemos muy muy fácil. Ven a la tienda, si no tienes tiempo, entra en spytechnologic.cat, haz tu compra y recógelo en la tienda y así te lo explicaremos y vendrás con día y hora directamente a recoger todo tu producto.
Venga, un minuto, que tenemos 5 días para llegar a Navidad y pasa al Papá Noel.
Carcasas, baterías externas, una gran serie de smartwatch y smartband, productos para el hogar, altavoces con todo tipo de diseños Bluetooth, desde la Guerra de las Galaxias, pasando por Frozen y por todo
lo de Disney,
lo que
son de Disney.
Lo que no sepas que es de Disney, pero que sí que lo es, ¿vale? todo esto lo podrás encontrar, como no, pues en Spike Technologic, al carrer Segovia número 4, y como no, en spytechnologic.cat.
David Casero, gracias por estar amb nosaltres.
Gràcies, molt bones
Nadal,
tardes.
Bon Nadal, per cert.
Bon Nadal. Igualmente, igualmente.
Jaume Sitja, fins la setmana vinent, que sí que ens toca, però
dimecres
bon Nadal.
Dimecres que ve més i serà un dimecres una mica especial.
Gràcies, Jaume. Ja anem directes cap a les 2 de la tarda. Ens queden 20 segons. Escolta, que ha estat un plaer, com sempre, que haguis compartit amb nosaltres aquests minuts de ràdio. Demà hi tornem, puntuals com sempre, 12 i 20, demà dia de les eleccions, 21 de desembre. Farem programació habitual amb la Nieve en la Cope i amb Herrera en Cope des de Lleida.